Valls Info, l'actualitat de Valls a la ràdio per internet de la ciutat.
Molt bon dia, aquest és el Daily Informatiu de Ràdio Ciutat de Valls d'aquest dimecres 16 de març. Avui destaquem que els paradistes del Mercat de la Verdura reclamen un espai digne. Lluís Blaín, molt bon dia.
A partir d'aquest dimecres 16 de març, el Mercat de la Fruita i la Verdura hauria d'haver tornat a la seva ubicació original, a la plaça de l'Oli i al carrer de la Carnisseria, i deixar la plaça de Portal Nou.
I és que els comerciants de la plaça de l'Oli es mostren a favor que el mercat torni al seu lloc d'origen. En canvi, els paradistes estan en contra del canvi i afirmen que l'Ajuntament ha pres la decisió sense tenir-los en compte.
De fet, els paradistes no han muntat les parades aquest matí i en senyal de protesta, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, s'ha compromès a trobar-hi una solució.
El 13 de maig de el 2020, el mercat va reiniciar la seva activitat després de l'aturada per la pandèmia de la Covid-19 i va ocupar una nova ubicació a la plaça del Portal Nou de forma provisional per garantir les mesures per la prevenció i el control de la crisi sanitària per als mercats no sedentaris.
En aquest moment, donada la situació de control de la pandèmia i la flexibilització de les mesures de distanciació social, el mercat torna al seu espai original i històric, a la plaça de l'Oli i voltants.
I és que Valls té una forta tradició de mercats als carrers i places, amb més de 800 anys d'història. La ciutat té la concessió oficial de mercat setmanal els dimecres des de l'any 1210, en què el rei Pere II d'Aragó va atorgar el privilegi, tenint en compte la tradició dels mercats que ja es feien i la importància que en aquella època tenia la capital de l'Alt Camp.
Des de llavors, aquesta dinàmica no s'ha trencat mai i encara avui en dia els vallencs i les vallencs i gent de tota la comarca es donen cita cada dimecres i dissabtes per comprar productes frescos al Mercat de la Fruita i la Verdura.
També destaquem que hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga escolar a Valls, i és que la capital de l'Alt Camp, com la resta dels municipis de Catalunya, començava aquest dimarts el primer de les 5 jornades de la vaga d'educació. A la capital de l'Alt Camp, alguns centres de la ciutat han superat el 50% del seguiment i pel que fa als centres de primària i secundària de la comarca no s'han afegit a l'aturada.
En el conjunt de Catalunya, el seguiment de la vaga de docents als centres públics ha estat del 31,79%. Dimarts a les 12 del migdia, segons les dades comunicades pel 90,7% dels centres del Departament d'Educació, els centres concertats s'afegien a la vaga 8,7 dels 200 segons comunicaven a la mateixa hora.
Per territoris, la participació més alta en centres públics era la ciutat de Barcelona, amb el 38,75%, i la més baixa, les Terres de l'Ebre, amb un 14,61%. Als centres concertats s'arribava fins al 13,59% de la participació al Baix Llobregat, i el mínim era del 4,59% a Tarragona.
Pel que fa als sindicats, la portaveu d'USTEC, sindicat majoritari Yolanda Segura, afirma que el seguiment és provisionalment d'un 70% en general i es queixava que els serveis mínims decretats per la Generalitat són molt alts. Per altra banda, el sindicat de professors de secundària estimava un seguiment del seu sector en un 75%.
Més recentment, una cinquantena de docents entraven aquest dimecres al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, on hi havia prevista la compareixença del conseller d'Educació Josep González Cambray juntament amb la consellera de Recerca i Universitats Gemma Geis.
Els manifestants han accedit al recinte per la porta d'accés principal, amb parcantes i xulets. Entre les seves comarques proclames, demanaven la dimissió de Cambray per les seves polítiques i exigien al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que intervingués en el conflicte.
La vaga docents està convocada contra el nou calendari escolar i per reclamar millores tenen dret a fer-la el personal docent dels centres públics i concertats, personal d'administració i serveis i personal laboral dels centres educatius i de les seus del Departament d'Educació. Canviem de qüestió i parlem de política municipal perquè Ciutadans insta a trobar solucions per donar viabilitat al Museu Casteller. El grup municipal taronja demana a l'equip de govern format per Junts per Valls i Esquerra Republicana que desencalli el projecte del Museu Casteller Valls.
En una entrevista al programa 21 de Radio Ciutat de Valls, la portaveu de la formació taronja, Cristina Lais, veu extremadament difícil la posada en marxa del nou equipament abans que finalitzi l'actual legislatura.
Nosotros hemos pensado siempre que hay dos formas de afrontar las cosas. O ayudas y arrimas el hombro o pones la zancadilla. Y nosotros no somos de hacer una crítica negativa desconstructiva constantemente, sino es intentar aportar ideas desde la parte que nos toca, que bueno, tenemos solo un concejal, pero siempre hemos sido escuchados por el equipo de gobierno, y en los temas que son de ciudad, que es lo que realmente tendría que tratarse, ¿no?, diariamente en el pleno y en las comisiones, pues si va en línea con lo que nosotros defendemos, siempre estaremos allí.
A la conversa l'ha analitzat, entre d'altres, qüestions relacionades amb la seguretat, formació i les passades festes desenals de la Mare de la Candela. A més, ha justificat el motiu de l'abstenció del seu grup en les votacions de les ordenances i els pressupostos del 2022.
Un no rotundo. No creo que sea viable. Tendría que haber casi un milagro. O sea, es una obra faraónica que yo creo que está totalmente desfasada con la necesidad que realmente tendría ese espacio para poder realizar lo que es esa zona del barrio Antique. Es una lástima porque arquitectónicamente es muy bonito, pero está en una zona que no luce, no tiene acceso y mucha gente que visita Valls no sabe ni que está el museo allí.
Finalment, la portaveu de Ciutadans no ha volgut desvelar si es presentarà a les eleccions municipals en 2023. A l'espera de si serà o no candidata, s'ha referit a que la política de desenvolupament de Valls s'allunya dels plantejaments que aplica el mateix partit al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats. Recordeu que podeu escoltar l'entrevista sencera a Cristina Laís a Ràdio Ciutat de Valls.
I és que parlem ara de cultura i expliquem que el gegantó Lladre Faves tornarà a Picamoixons per Sant Josep. És per aquest motiu que es convida a tothom a acompanyar-lo durant el recorregut que separa els dos nuclis de població.
La sortida està prevista des de la plaça del Blat a les 10 del matí. La comitiva passarà pel carrer de l'Església, el Portal Nou, el carrer de l'Alcamp, de Vall d'Aran, Avinguda de les Comarques i el Camí dels Boscos.
A les 12 del migdia, aproximadament, el gegantó arribarà a Picamoixons pel camí del cementiri i passarà per carrer Major fins a la baixada de Santa Úrsula i la plaça de Santa Úrsula, on hi haurà un esmorzar popular i les balladetes finals. A la tarda participarà la tradicional cercavila pels carrers de Picamoixons.
Precisament l'origen del nom del gegant negre es troba un d'aquests anades i vingudes pels camins que enllacen les dues poblacions. Segons explica el folclorista Joan Armades, un any, arribant del gegantó de Picamoixons, tot el poble esperava impacient les seves ballades.
Els portadors del gegant, però, es negaran a ballar al·legant el cansament de la jornada. Les autoritats presents obligaran a dits individus a fer l'espectacle. Amb la sorpresa, entre volta i volta van començar a caure tabelles de les faixes dels geganters. De fet, resulta que anant cap a Picamoixons, els geganters s'havien entretingut anant agafant faves pels camps. Aquesta era la història del gegant Lladre Faves. I farem un breu punt d'esports per acabar l'informatiu, i és que la Federació Catalana de Futbol ha anomenat a José Cosano com a nou delegat a Tarragona. Aquest nou càrrec serà ratificat a la pròxima reunió de la Junta Directiva i reemplaçarà Josep Vives, qui era el representant a la demarcació els darrers anys.
Cosano va ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona entre el 2003 i 2011, on va ocupar la cartera d'esports, a més de president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona en dues etapes, entre 1993 i el 1995 i el 96 i 99. Tanmateix, compta amb una àmplia experiència en el món de la gestió empresarial, el sector de comerç i alimentació i també la gestió esportiva.
I fins aquí el daily informatiu de Ràdio Ciutat de Valls d'aquest dimecres 16 de març del 2022. Us han parlat Lluís Blain i Eric Rosica en el marc d'un nou tram informatiu de totes les novetats que passin a la Ciutat de Valls, que ja sabeu que us ho portem des de dilluns a divendres. Adeu, fins la propera.